COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20, continuem a Herrera en Cope des de Tarragona. És dimarts, és 14 de març, el dia en què sabem que el jutge ha posat una multa de 2.000 euros al youtuber que va donar per menjar galetes amb pasta de dents a un sense sostre. Llibertat sota fiança i 2.000 euros de multa. Ell s'ha acollit al seu dret a no declarar, clar, en aquest cas no ha tingut el valor d'explicar al jutge el que va fer, però sí li va semblar bé penjar-ho a la xarxa en un vídeo que acumula milers de reproduccions. I és que el senyor té un milió de seguidors a YouTube. El seu canal continua obert, per cert. Ell té un problema, això està més que clar, però tots aquells que han vist el vídeo i li han rigut la gràcia també el tenen. I també el té YouTube si no tanca el canal d'aquest individu. Entre tots, potser ho hauríem de reclamar. Com cada dia hi posem música tot plegat, avui la de Quincy Jones, que fa 84 anys, i a ell li devem grans cançons, per exemple, de Sinatra, de Miles Davis, Ray Charles o Michael Jackson, però avui volem posar el seu Soul Bossa Nova. Al programa tindrem molta actualitat, vindrà també la nostra dietista nutricionista i amb la Dara Giné parlarem de què vol dir exactament light i integral. Molt i molt atents al que ens ha d'explicar avui la Dara. Tindrem també recepta des de la taverna de Misti i a partir de la una parlarem amb Elvira Ferrando, regidora de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, a només 48 hores de l'obertura del mercat central de la ciutat. El Moisès Castell vindrà amb el mòbil preparadíssim per parlar-nos avui d'aplicacions mòbils de fotografia i tancarem el programa amb música. La Ruth Guerrero tindrà avui a cau d'orella a la Lucía Salom. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del compte de Twitter del programa, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Són les 12 i 23, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis, anem primer a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Cel clar, poc ennuvolat avui a les comarques de Tarragona amb alguns núvols alts, a l'interior amb boires, encara a aquesta hora del matí, que aniran desapareixent. I les temperatures no variaran gaire de moment a la costa, però en canvi a l'interior comencen a pujar. Avui ja tindrem màximes de 19 graus a Tarragona, 20 a Reus i al Vendrell, 21 a Tortosa i 17 graus a Gandesa. Pel que fa al vent, al litoral bufa de direcció nord-est, força intens, i a la resta tenim vent de l'est més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria, els expliquem que els veïns d'Alfara de Carles han aturat aquest dilluns l'enderroc de l'habitatge d'una parella d'ancians que viu una delicada situació personal. Una cinquantena de veïns es van concentrar davant l'habitatge impedint el pas de la grua que estava llesta per executar l'enderroc. La casa està afectada per una resolució del Departament de Territori, ratificada pels tribunals, que la declara il·legal per estar construïda en un espai natural protegit. La família ha lliurat una batalla legal per demostrar que la casa estava construïda abans de la creació del Parc Natural dels Ports i que només s'hi ha fet una petita ampliació. El fill dels propietaris, Rubén Hernández, s'ha mostrat poc confiat en poder aturar el procés de demolició, però prepara una demanda per demanar compensacions davant qualsevol error que s'hagi produït en el procés administratiu d'aquesta ordre.
Una negligència per part de l'administració, perquè sí que és veritat que es va fer una ampliació i no construcció d'una casa, vale? Va ser una ampliació d'una casa, que en el seu moment pues, va haver-hi sentència, com moltes cases que s'han ampliat aquí o que s'han fet dintre del parc, vale? Però aquesta casa sí que és veritat que es va acabar dintre d'abans de ser un parc natural. Després de 15 o 17 anys que estem en procés de judici i arrastrant el que són errors a nivells administratius, vale, per part de l'administració pública, doncs, bueno, estaran segats de que quan el cas està tancat, la casa la tindrà llançar baix.
El matrimoni que passa per una situació complicada amb la malaltia que pateix ell haurà de fer front a un cost de la demolició que podria ascendir als 40.000 euros. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dilluns un assentament de barraques ocupades a les afores de Tarragona. Quatre furgons de Mossos i diverses unitats de seguretat ciutadana desallotjaven les set persones que encara romanien a les edificacions mig ruïnoses ubicades a un solar a tocar de la carretera del cementiri. El desnonament l'ha ordenat el jutjat de primera instància de Tarragona arran de la denúncia del propietari dels terrenys. Una veïna, però, ha assegurat a l'Agència Catalana de Notícies que hi convivien fins a mig centenar de persones de diverses famílies i nacionalitats. La majoria d'ells ja havien anat marxant en els darrers dies. Després del desnonament, una excavadora ha començat a enderrocar les diverses edificacions entre petits masos d'obra i barraques. Notícia que ens ha cridat l'atenció al matí. Busquen els autors de diversos trets contra una casa de Tarragona on hi havia una plantació de marihuana. Els assaltants van baixar d'un vehicle i, sense arribar a entrar a l'immoble, van disparar de manera intimidatòria a través d'una finestra. Es van efectuar 6 trets amb una arma curta de 9 mil·límetres i també n'haurien realitzat 3 més amb una escopeta, els quals van impactar contra una paret de l'interior. L'habitatge estava ocupat il·legalment i les dues persones que hi havia dins van resultar il·leses. La policia, però, els investiga per un delicte contra la salut pública perquè hi van trobar una plantació amb mig centenar de plantes de marihuana. Els Mossos treballen amb la hipòtesi que el cas pot estar relacionat amb un assumpte de drogues.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La delegació del govern ha denunciat l'Ajuntament del Vendrell per presumptes irregularitats en el pagament de serveis. L'Ajuntament està sorprès per la denúncia i ha assegurat que des de fa un any està revisant i regulant tots els contractes de serveis. El govern ha fet pública aquesta informació hores després que el grup municipal del Partit Popular comuniqués a la premsa que existien contractes de serveis judicialitzats dels quals demanaven transparència. L'alcalde del Vendrell ha recordat que la revisió de contractes feta pel consistori va comportar ja que el 2013 es fessin noves adjudicacions, per exemple, en el manteniment de la via pública, la senyalització vial o el manteniment dels espais verds. Posteriorment, també es va revisar l'adjudicació del manteniment de l'enllumenat dels edificis, la neteja, també serveis de telefonia i vestuari de la policia municipal, entre d'altres. Notícia econòmica del matí. A Tarragona els preus van caure 4 dècimes al febrer i van deixar una taxa d'inflació anual del 3,5%, una dècima per sota respecte al mes de gener i 4 per sobre de la mitjana del conjunt de Catalunya. La baixada de les tarifes elèctriques han impulsat la baixada de preus, però no prou per fer baixar la taxa anual. I la xifra del matí són el miler de turistes grecs que l'aeroport de Reus rebrà aquest mes de març. Aquest dilluns arribava ja el primer dels 5 vols charter procedents d'Atenes. Els turistes venen amb la companyia Travel Factory i passaran uns dies a un resort de Salou. Precisament avui també sabem que 7.300 usuaris han passat per l'aeroport de Reus durant el mes de febrer. Els viatges creixen un 32% en relació amb el mateix mes de l'any passat. En els dos primers mesos de 2017, el nombre de passatgers que van sortir o entrar de l'aeroport de Reus va superar els 16.700 usuaris, cosa que suposa un increment del 51% més que en el mateix període de 2016. 12:29, els expliquen també que el Morell s'ha compromès a reduir el 20% dels seus gasos d'efecte hivernacle abans de 2020. D'aquesta manera, el municipi complirà amb els compromisos adquirits en el marc del pacte d'alcaldes que es va signar el 2015. L'inventari que han fet fins ara ha permès detectar els sectors que tenen un major impacte a nivell d'emissions, per exemple el transport i el sector domèstic, i que són els causants del 61% i el 20% de les emissions. Ara el consistori actuarà sobre els sectors d'afectació que són el terciari, el residencial, el transport i el tractament de residus. i del Morell cap a Calafell perquè allà impulsen la reobertura de la llar d'infants El Petit Príncep, tancada des de fa 4 anys. L'Ajuntament oferirà 61 places durant el període de preinscripcions i anuncia l'obertura del centre si s'arriba a uns mínims d'ocupació. El govern municipal augura que la rebaixa de preus de les llars aplicada des de setembre de 2015, sumada a les bonificacions fiscals que s'implantaran al proper curs, ajudaran a facilitar la reobertura del centre. Anem cap a les Terres de l'Ebre. Els científics han posat els seus estudis a disposició dels aqüicultors del Delta per aturar la caiguda de la producció. Segons la Federació d'Aqüicultors, la producció de musclo ha passat d'1,3 milions de quilos anuals a la badia del Fangar a poc més de 700.000 quilos. A més, ja són dues campanyes consecutives en què, a causa de les prolongades altes temperatures, la cria mor. L'estudi ha calibrat el temps de renovació de les aigües de les badies i de quina manera la degradació afecta la producció. De cara a 2050, es preveu que la bocana del Fangar es tanqui 140 metres més i que els temps de residència de l'aigua siguin de mitjana entre 4 i 7 dies. A partir d'aquestes dades es faran estudis en profunditat amb informació que intercanviaran científics i aqüicultors per afinar un model de cogestió que garanteixi la sostenibilitat i la millora de la producció de bivalves al Delta. Miquel Carles és president de FEPROMODEL.
La solució és molt fàcil, que la bahia tornés a l'any 70. Llavors n'hi va peix, n'hi va marís, n'hi va de tot. Què s'ha de fer per anar això? Pues, evidentment, abans de fer actuacions s'ha de prendre mesures, estudiar molt bé el tema, perquè el delta és molt fràgil i toques una cosa i pots desviar l'altra. Però resumint, a l'any 70 hauria de tornar.
Els productors de musclo i ostra rissada del Delta s'han mostrat animats en trobar aquesta via mesures paliatives a la complicada situació dels darrers anys i al futur incert que se'ls planteja. El sector aqüícola de les Terres de l'Ebre, repartit entre les badies del Fangar i els Alfacs, produeixen actualment uns 3 milions i mig de quilos de musclo, 300.000 quilos d'ostres i 90.000 de cloïsses. Són les 12:32. La bona notícia del matí, el Nàstic de Tarragona és el quart club més transparent de la Liga 1-2-3. Suma 74,2 punts sobre 100 en el recent estudi realitzat per Transparència Internacional, on s'examinen els 41 equips afiliats a la Liga. Se situa per sobre de clubs com l'Atlètic, el València o l'Atlético de Madrid. Els resultats han millorat respecte a l'edició anterior amb un augment de quasi 20 punts en relació als índexs de 2015. I a punt d'arribar a les 12:33, repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui en portada: la condena de Mas agota les esperances de diàlogo, i a la foto de portada trobem el fin del poblado xabolista del cementerio. Al Reus Digital, el govern municipal i el Partit Socialista de Catalunya ultimen la negociació per aprovar pressupostos. I també destacat al Digital, l'Ajuntament adequarà aquest estiu el camp de la Pastoreta per millorar la pràctica del rugbi. Si anem al delcamp.cat, trobem avui que els Mossos desallotgen 7 persones d'unes barraques il·legals a Tarragona i que Tomeu Penya portarà els seus 28 àlbums al Teatre Principal de Valls. Avui, al Tarragona 21, els altafullencs Portobello trepitgen fort. Surt el seu primer disc amb les entrades de debut esgotades. I també en portada, al Tarragona 21, Viñuales, de Ciutadans, i Puig, d'Esquerra Republicana, es fan un petó per protestar contra l'agressió homòfoba de Berga. Amb això posem el punt final a la repassada informativa. Un minut i mig i arriba ja la Dara Giné.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
ABC Gourmet te trae a tu casa los mejores productos gastronómicos a un precio excepcional. Disfruta de los mejores vinos, ibéricos, conservas, aceites, dulces. Este mes te ofrecemos una exquisita selección del norte, con bonito, pimientos del piquillo y perlas de aceite. Cómprala ya en gourmet.abc.es o llámanos al 910 059 144. patrocinado por Schweppes Premium Mixers.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 22 de marzo tendrás dos noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Avui ha entrat a l'estudi amb cara de malvada. Ho he de dir, Adara Giné, bon dia.
Bon dia, mare meva, quina presentació. No.
Amb cara de malvada, perquè avui no hem pogut parlar abans d'entrar, però m'ha enviat un missatge aquest matí, m'ha dit avui parlarem de coses light, i ja ha entrat, bé, clar, sap que m'he posat ja a plan, no? Ja amb vistes a l'estiu, al mes de març, als casaments que tinc per davant aquest any,
bueno, sí.
I estic a plan, i m'ha dit, pues avui coses light i coses integrals.
Sí, a debat. Anem a parlar de què vol dir light i els intríngulis que porta i què vol dir integral i els intríngulis que porta.
A veure si és tan light o és tan integral i és tan bo. Exacte. Com ens venen que és, perquè ens diuen que en realitat, no, la idea una, sí, mica general és que si tu menges coses light i coses integrals és més sa.
Sí, o si més no t'aprimes, o t'ajuda a aprimar-se. No.
És mentira, mentira podrida.
És mentida i no mentida.
Generalitzar no és bo, però...
Perquè... Bueno, ja en introducció
veure,
et dic,
vinga,
el que diu la llei és una cosa, ah, i després la interpretació nutricional que et fa el dietista nutricionista és una altra.
És una altra. Vale.
I aquí és el que anem a explicar una miqueta.
Molt bé, doncs a veure, clarifiquem termes,
una
llavors.
Una parla de light.
Què és el light?
El light és una declaració, tal qual, que la indústria alimentària deixa que facin les marques dels seus productes que tenen un anàleg no light,
sí,
vale? I el producte light és un 30% menys calòric que l'original.
Vale. Entre ells mateixos, light. O sigui...
Sí,
o sigui,
entre... sempre de tenir el seu homòleg no light.
Vale. O sigui, vale? Podem, posem un exemple, una beguda, un refresc, per
exactament,
exemple, hi ha un refresc número 1, amb tots els seus sucres, els que hi posin.
I totes les calories.
Calories, i ells mateixos en fan un d'igual, que diuen que és light. Això
per
vol dir
tant,
que té 30% menys
de calories.
De calories.
Vale? Ni de greixos, ni de sucres, 30% menys de calories.
Vale.
Claro, si estem parlant, ara ja us ho poso en tensió, eh? Si estem parlant una bolsa de patates fregides, al voltant d'unes 600 calories, la bolsa sencera, no per 100 grams, eh?
Ja, ja, ja.
Anem a la bossa de patates light, que la bossa de patates light, a més, té una coloració de lila, de rosa,
clar, és tot
de blau
molt millor, la mires i t'aprimes.
Inclús, jo m'he fixat que en algunes porten com una silueta, bueno, emula com una silueta,
sí, sí,
de,
sí,
dona,
perquè...
no? I fica light.
Tu les compres i mentre vas de amb el carrito,
exactament,
del passadís a la caixa, t'has aprimat.
Sí, perquè penses, ah, i tu penses que estàs fent molt bé. Llegim l'etiqueta i veiem que, si fem el càlcul, la bolsa sencera continua tenint més de 500 calories. Hi ha una reducció d'un 30% de calories justes.
Mm.
I ja està.
Perquè això no vol dir que, ja et dic, que sigui aquí un aliment supersà de cop aquest perquè li posem light.
Aquest és l'intríngulis. Que light no vol dir que no tingui calories o que no sigui un aliment hipercalòric. Vale? Si tenim un homòleg molt calòric i fan un light, només traient-li el 30% de calories, ja li poden posar light. Però això no vol dir que el producte light no porti calories o serveixi per aprimar-se o tingui ja que està en una dieta saludable. Perquè aquestes patates light, fregides light, per exemple, continuaran portant moltíssimes calories, continua sent un producte molt calòric, segurament que porta una quantitat de sal i de greixos
important,
vegetals,
sí,
pues, que no són saludables. Claro, pot ficar light i tot el que tu vulguis, però no hauria d'estar una alimentació saludable. Mm.
De fet, amb les patates, mira, això que diem sempre de l'etiquetatge, patates fregides, a veure, a casa, si em fan, com ho fan? Patata, sal i oli, no? Doncs
exactament,
mirem el que hi posen a moltes, sí, moltíssimes.
Sí.
Perquè, a més,
i si és patata.
I si és patata, per començar.
Uh-huh.
Però mirem-ho, perquè sí que n'hi ha, que si ho mires és patata, sal i oli.
Exacte.
O de girassol o d'oliva, això hi ha cada marca, no? Però uh-huh, n'hi ha molt moltes d'altres, que a més aquí, un dia, mira, en podríem parlar d'això, de com vestim els aliments, que això també és important,
sí,
no?
Sí, molt important.
Perquè ara tothom, de cop, fa coses rústiques i naturals i posen aquest paper com a reciclat i ja et sembla que és més com
natural.
Fet a casa.
Sí,
i no...
ja està. Clar, natural, ah. O sigui, tot això, tot el que acompanya, aquest adjectiu que acompanya la marca, tal natural, tal casero, tot això està regulat. I hi ha una llei que diu, li pots posar casero quan això, li pots posar integral quan això, li pots posar que és light quan compleix això, d'acord? Però natural, és natural el que nosaltres entenem? No.
Per tant, la Dara ha anat aquí a matar, les patates fregides, sobretot a aquesta hora, que són més de les 12, que estem tots amb ganes ja de fer una mica d'aperitiu.
Bueno, no vull tampoc ser molt dolent en aquest sentit, però vull alertar una miqueta. A més, tenim que tenir en compte, i això no em vull descuidar, que moltes vegades quan llegim les etiquetatges de producte light i mirem les calories, quantes calories té? 100 i pico. Vale, compte, és per cada 100 grams de producte. Sí. Vale? Això no vol dir que sigui la ració 100 grams. Normalment la ració és més de 100 grams. Normalment, bueno, en productes processats m'he donat compte que 100 grams, pues de patates, menjar patates 100 grams, una bolsa porta 250, jo sé gent que es menja una bolsa sense de patates. Mm. Bueno, pues aquí no estem parlant de 100 grams, ho has de multiplicar per 2,5.
Clar.
Vale, igual passa amb la pizza precuinada. Una ració, 100 grams, 265 calories, però no et menjaràs 100 grams. La pizza precuinada són 250 o 400, doncs...
Pues, multiplica-ho,
sí,
no?
Sí, multiplica-ho.
I, per tant, si estem parlant d'una bossa de patates, per exemple, són, posem, 500
més,
calories.
Més.
En una dieta estàndard, evidentment, cada cas és un món, és diferent, una dieta estàndard al dia... Quantes
gairebé
calories hauríem de consumir?
Mira, per un home es parlen d'unes 2.500 i per una dona unes 1.800, 2.000, clar, depèn.
Posa 1.800 o 1.500 i ja te'n poses 500 amb una bossa de patates, vull dir, en tot el dia,
exactament.
Atenció.
Clar, només amb la bossa de patates ja estaríem arribant a la meitat. I tota la resta d'aliments que hem de consumir, clar, que consumirem, pues claro, aquí... És que ja no és perquè sigui un producte... I perquè, a més, ja és la qualitat nutricional, que ja això ja no en parlem,
clar,
no? Però sí, és moltíssim.
Que no vol dir que, escolta, que inclús te'n
vas
a fer el vermut i puguis fer unes patates, faltaria més que no hem vingut a aquest món tampoc a patir.
Exactament.
Però que no ho fem per norma, no? Com no. Tot, la mesura, no?
Està clar. Però perquè tinguem en compte de que light compte, que no vol dir que sigui exempt de calories i que venga el despiporre, com és light... És més, s'ha vist, inclús en làctics desnatats o no desnatats, que realment no influeix en la pèrdua de pes perquè et mengis els iogurts desnatats, perquè realment l'aport... Sí que és veritat que les calories són diferents, però light no t'ajudarà a primar. És l'equilibri total de la dieta. Clar. És molt important. I l'exercici que facis, el que et moguis, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Per tant, un mite, és aquest terme light que posem es posen a molts productes, no? Quasi tot té la seva versió light. Mm. Però bé, m'has dit un altre terme important, integral. Integral ho tenim associat a que és
supersaludable,
més sa, més fibra, més bo per tot.
Sí, i compte, no vull dir que l'aport de fibra no sigui saludable. Tot el contrari. Crec que ja hem parlat de la fibra en algun programa i hem repassat tots els beneficis i la fibra és boníssima, boníssima. O sigui, hi ha evidència científica a raudals d'això. Però sí que és veritat que l'integral, a nivell de legislació, pues, vol dir que porta un percentatge de fibra. I fibra s'entén per qualsevol producte que sigui fibra. Com, per exemple, el segó, l'anomenat el salvado, perquè... No associo la paraula catalana amb la castellana. El salvador de trigo, això és el segó. Doncs la indústria alimentària aquí a Espanya no és molt específica en aquest sentit. En altres països sí que és veritat que el terme integral, per exemple a Alemanya, tinc entès, que el tema integral vol dir que almenys la farina sigui integral, no una farina refinada del cereal, no, que sigui un percentatge mínim de farina integral. La resta de farina la poden ficar refinada. Vale? I li poden també ficar segó, si volen, en el producte. Però, a veure, si li fiques la paraula integral en el producte, ha d'haver un mínim de farina integral. Però això no passa aquí.
Mm.
Clar, llavors, podem tenir un producte integral, que se li digui integral, però que la farina sigui refinada. I després li posin el segó. Clar, des del punt de vista legislatiu, està bé. Compleixen. Però des del punt de vista del nutricionista o ètic del consumidor, dius, ostres, és que si jo vull consumir un producte integral és perquè vull consumir farina integral. Clar. No farina refinada, més segur.
Clar.
Perquè això és com fer una mica de trampa, des del meu punt de vista, eh?
Sí, sí, l'ordre dels factors.
Exacte.
Altera el producte, clar, en aquest cas.
Ells ho fan bé perquè la legislació els hi permet. Però, vale, fem un exercici. Anem al supermercat i anem a comprar pa integral. I a veure què diuen els oients. Anem a veure les etiquetes. Quant del pa integral que venen al vostre supermercat, que aneu a comprar habitualment, té farina integral com a primer ingredient? Mm-hmm. A veure què.
Sí, sí, perquè a més és això, bé, vas i agafes, ai, mira, el pa aquest de motlle per esmorzar i les galetes, ho agafo integral, perquè clar...
I molt bé, i faràs molt bé, perquè és millor per la sacietat, per la salut, però...
Però mirem què hi ha.
És farina integral.
Rere aquest integral de veritat, no?
Exacte. Això ho trobarem més, doncs, a favor de les panaderies de tota la vida, ja sí que s'ho curren amb farina integral, que no és el mateix fer un pa amb farina integral que fer un pa amb una farina ja molt ben preparada per fer pa refinada.
Uh-huh. Bueno. Això també és important, a més cada vegada en aquest cas els forns s'han posat més les piles també, no? Els forns de tota
Totalment.
La vida fan servir cada vegada més cereals també diferents, no? Perquè hi ha una
sí.
demanda social,
clar,
pues, evidentment.
D'ordi, està superbé,
L'espelta ara està molt de moda,
sí,
no? S'ha recuperat d'alguna manera,
sí.
ja es feia servir, no?
Sí, exactament. A veure, és que les modes no tenen per què ser dolentes.
No, no.
O sigui, que estigui de moda tot lo integral està molt bé, perquè estimula un sector també bueno, comercial, de venda, que també és, o sigui, que és saludable. Pues, per exemple, ara també pues, les panaderies s'esforcen més per donar millor qualitat de productes integrals en els seus consumidors. Però, clar, també hi ha una altra part de nivell de vendes, de comercial, pues, que des del meu punt de vista s'aprofiten una miqueta del lema
clar.
integral pels seus productes, quan a mi em decepciona una mica. Jo he vist productes con un 40% de fibra i eren batuts de xocolata. Home, pues, no diré res més.
Es posa malalta la Dara, vostès no li veuen la cara, però es posa malalta.
Sí, es posa vermella.
No, però és veritat, no? Anem en compte perquè això, l'eslògan aquest de producte integral, producte light, anem com sempre a mirar una
Exacte.
Mica l'arrel, no? És
Exactament,
integral.
Preguntem-nos,
és realment
què
una farina
això?
Integral o és una farina refinada a la que han afegit
Clar,
X?
Això
no?
ja és per un consumidor, per un oient, que ja va una mica més enllà en l'etiquetatge. Ara ja ho sé una mica tot, doncs ara vaig a preguntar-me ja per què.
Clar. No, però és important. És que això al final influeix, escolta, en la nostra salut, eh? Vull dir, no és baladí. Molt bé, doncs avui, mites sobre el terme light, sobre el terme integral. Si tenen dubtes, com sempre, sí. a través de Twitter, @copetarragona, o el correu tarragona@cope.es, i reclamacions a la Dara, a Bruma Clínic, Marques de Montoliu 14 de Tarragona. A Dara Giné, moltíssimes gràcies. Cuida't aquesta setmana.
Gràcies.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis, venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10, telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Benicarló, en Falles. Disfruta amb l'ofrena de flors a la Mare de Déu de la Mar el dissabte dia 18. Gaudix de la festa al carrer i les llargues nits als casals. I no et perdes l'espectacle més autèntic de so i pólvora de les Falles, les Mascletaes. Viu les nits més autèntiques de les Falles fins el diumenge dia 19, nit de la crema. Falles de Benicarló, declarades d'interès turístic autonòmic. Viu-les.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @ COPE Tarragona.
Tenem paper i boli preparats, és moment de la recepta d'aquesta setmana. Avui no sé què tenim al menú, no sé què tenim sobre la taula. Em sorprendrà una setmana més el Sergio Domínguez, el responsable de la cuina de la taverna de Misti de Vilaseca. Sergio, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Avui, hoy no te he podido preguntar antes de empezar, que estaba yo aquí ya metida en harina, digamos, así que no sé con qué plato vienes hoy, sorpréndeme.
Pues bueno, hoy venimos, que vamos a presentar otro de nuestros platos de la carta.
Sí.
En este caso es un entrante que, bueno, también el concepto también se puede como nuestro concepto en la taberna es para platos para compartir, también sí. Lo usa la gente para tapear. Es un plato de un salteado de Habitas Baby con boletus.
Qué bueno.
Jugo de ternera y foie y vieiras asadas.
Muy bien. A Sergio te gusta el foie, ¿eh? Sergio, porque el último día que viniste yo creo recordar que había foie también aquí.
Sí, cierto es. A la gente le gusta, pero bueno, en este caso este plato lleva un pequeño porcentaje simplemente en la salsa para darle ese toque así. Ajá. en el sabor de la salsa.
Muy bien, pues venga, me gusta el concepto del salteado. Además, ahora que todavía tenemos seta rica, ¿no? O sea, hay que aprovechar los productos de temporada, las habitas, muy bien. Venga, pues vamos allá.
Pues bueno, en este plato los ingredientes son las habitas Super Baby, la habita Super Baby la más fina, la más ¿sí? pequeñita que existe, de calidad. Hay que usar una habita de calidad para que no se note la piel después al comerla. Uh-huh. Utilizaremos ajos tiernos, que es lo que le ponemos al sofrito junto con los boletus. En este caso, la seta que utilizamos son boletus. Uh-huh. Un boletú fresco, bueno, que es muy aromático y le da mucha potencia al plato. Y bueno, el plato principal o el que corona este salteado son la carne de vieira. Nosotros le ponemos a este plato dos buenas unidades de carne de vieira.
Sí.
Van primeramente mínimamente salteadas y acabadas al horno un poquito, porque este es un producto que prácticamente se puede comer crudo.
Te iba a decir, cuanto menos se le haga, casi que mejor, ¿no?
Exactamente. O sea,
yo realmente, mira, hablando de vieira, hace poco la probé en un japonés, que no había comido nunca así completamente cruda, y la verdad es que es lo que dices, ¿no? Cuanto cruda está buena, o sea, con el mínimo vuelta y vuelta, ¿no?
Exactamente.
Si lo del crudo se nos hace un poco cuesta arriba.
Sí, lo que pasa es que los moluscos, si es verdad como tú dices, pues siendo moluscos se pueden comer todos crudos.
Ajá, sí, sería sí.
Al gusto del consumidor.
Uh-huh. Muy bien, pues venga, estoy preparada para apuntar, para que me vayas dirigiendo. ¿Cómo
bueno,
empezamos?
Este es un plato sencillo, lo que pasa es que en su conjunto es muy sabroso y tiene mucha vista, mucha presencia. Uh-huh. Normalmente empezamos por el sofrito, es donde cogemos los boletus edulis, los troceamos las setas
¿sí?
en trozos no demasiado pequeños, digamos unos cuadraditos, y empezamos en una sartén con aceite de oliva virgen a hacer el sofrito. Primeramente salteamos los boletus, cuando están dorados añadimos ajos tiernos laminados y continuamos con el sofrito. Cuando se ha rehogado esta seta tan aromática con el ajo tierno, cogemos las habitas baby bien escurridas del aceite que llevan y las añadimos al sofrito. No hace falta cocinarlas demasiado porque es un producto
claro,
muy delicado.
Son muy tiernas además,
simplemente
¿no?
Que se impregnen del sabor del hongo y del ajo tierno. Uh-huh. Y le damos dos vueltas y las reservamos para después emplatar este plato de habitas.
Muy bien.
Por otro lado tenemos, como he comentado anteriormente, la salsa preparada, que es una salsa de carne que lleva un poco de aroma de foie, que sería una salsa para simplemente para regar, para decorar un poco el plato. Y por otro lado, el producto estrella, que es, como hemos dicho, la carne de vieira, que hay que tratarla con mucho cariño, hay que enseñarle un poco la plancha y asarla mínimamente. Y después procedemos al emplatado, que nosotros utilizamos en la taberna un plato hondo, porque viste mucho más este conjunto. Entonces, el salteado de las habitas, los boletus y el ajo tierno va en el centro del plato. Después ponemos encima las dos vieiras asadas, mínimamente.
Que le hemos dado eso, vuelta y vuelta en la sartén, casi prácticamente, no sé si con aceite o ni eso.
Yo le pongo un poquito de aceite para que no se agarren a la hora de voltearlas, de girarlas. Le damos vuelta y vuelta, que se haga esa bonita película dorada por encima. Sí. Las presentamos encima de las habitas y regamos con un poquito de la salsa de carne.
Uh-huh. ¿Esta salsa de carne cómo la has hecho previamente? A ver.
Nosotros en la taberna siempre guardamos los recortes de las carnes, los cordones de los solomillos, las puntas de los solomillos, algún hueso de chuletón.
Uh-huh.
Y bueno, con todos estos recortes de ternera, pues hacemos un fondo oscuro clásico, largo tiempo en el horno hasta que se tuestan, con verduras, después una olla con agua, lo dejamos reducir largas horas y a partir de ahí empezamos a hacer la salsa.
Estas cositas de paciencia, pero que después agradeces. ¿Por qué esto qué tal se conserva? O sea, porque si yo me animo aquí a hacerme un día el jugo de carne, que tiene su trabajo, esto...
Esto yo recomiendo que si haces una... Porque ya que lo haces y como lleva tiempo, claro, hagas una tirada larga, tipo como cuando haces caldo de pescado o sopa, y después conservarlo en pequeños tuppers y congelarlo.
Esto se puede congelar bien, sí, ¿no? Incluso si lo congelamos, mira, se me está ocurriendo como en cubito.
Correcto.
¿No? Y así después ya tienes el cubo para cocinar y esto, oye, que un día así que tengamos tiempo, nos ponemos en la cocina, porque yo así entre semana no me da la vida, pero el fin de semana dices, pues venga, hoy me voy a poner a cocinar y ahí lo tengo guardado para... después hacer, por ejemplo, este plato, ¿no? Ya tengo ahí el cubito, ¿no? Porque tampoco necesitamos mucha cantidad para este plato en concreto.
Pues no, tienen una buena idea. Con un cubito sería una cantidad suficiente, ¿no?, para este plato, uh-huh, la verdad que
es
sí.
Es que estoy como yo cuando me vais contando, me imagino a mí misma haciéndolo, y aquí a quien nos esté escuchando en casa, digo, va, porque claro, vosotros estáis acostumbrados a cocinar para tanta gente. Pero así, en petit comité, como es mi caso, pues no, así facilitamos un poquito el trabajo. Quizá realmente hacer el jugo de carne es lo más costoso de este plato que nos propones hoy.
Pues la verdad, ¿no?, que sí, es lo más laborioso en tiempo. Lo
claro,
que
sí, en tiempo, sí, sí.
Exactamente, lo único que este plato necesita el cariño de las cocciones muy cortas, ¿no? El salteado es con mimo, el marcado de la vieira es con mimo, porque es un plato delicado, digamos.
Claro, pues es delicado y muy resultón. Me está gustando mucho porque además esto, te digo, puede ser un entrante, ¿no? O sea, un primer plato, por ejemplo, o para compartir, o si hacemos así una comida de picoteo. Muy bien, pues muy buena idea. Esto, si lo quieren probar de la mano de Sergio y del equipo de la Taberna de Misti, pues se tienen que ir hasta Vilaseca, esto es así de fácil, a la Avinguda Alcalde de Peremolas Dinou, y si no, lo probamos en casa, y si lo prueban, oye, que nos manden una fotito a través de Twitter, que nos lo enseñen, ¿no?
Pues sí, Sergio, estaría muy bien.
Y dudas y reclamaciones aquí, a Sergio Domínguez, a la Taberna de Misti, ¿no? A ver qué tal.
Pues sí, porque no, les esperamos con mucho gusto
a
en la taberna.
A ver qué tal nos sale. Claro, yo lo probaré y te cuento, a ver cómo se me ha dado la cosa. Sergio, un perfecto placer tenerte aquí, gracias.
Igualmente, gracias.
Hoy vamos a darte un secreto para pelar los huevos cocidos de una manera súper rápida. Una vez que los saques de la olla, los pasas por agua inmediatamente, por agua fría, hasta que notes que ya no queman. Los coges, los ruedas por el mármol de la cocina y salen a la primera. La cáscara sale muy rápido. Otro consejo para los huevos es que, contrariamente a lo que hacemos todos, los huevos no tienen que estar dentro de la nevera, sino que cuando los compras, los pones en una huevera y fuera de la nevera.
A www.amigastronomiques.com. Trucs, gastronomia, viatges, vins i molt més. Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Aquest era el nostre truc de la setmana, gràcies a Amiga Astronòmiques. Volem saber també els seus, eh? Ens els poden fer arribar, els seus trucs de cuina, a través del Twitter, @copetarragona, a través del correu electrònic tarragona@cope.es, i si no, una nota de veu a través del WhatsApp del programa. El telèfon és el 672 65 35 34. 672 65 35 34. Amb la nostra cançó del dia, aquest Soul Bossa Nova, arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5 amb més coses. Informació local i comarcal. Parlarem amb Elvira Ferrando, regidora de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, només unes hores de la inauguració del Mercat Central, 10 anys després d'obres. I també tindrem aplicacions mòbils amb el Moisés Castell i música, que la portarà la Ruth Guerrer. Tot això d'aquí una estoneta aquí en directe. No se'n vagin.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La OCDE mejora la previsión de crecimiento para España este 2017, aunque alerta del crecimiento de la pobreza. Vamos a situarnos ya en la sede del Ministerio de Economía con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Joaquín Bizmanos.
La advertencia la lanzó hace unos días Bruselas y ahora insiste en ella la OCDE. España va por buen camino, es un ejemplo, crece, mejora las previsiones económicas, la recuperación, dice el informe, sólida, pero está dejando a muchos atrás. La falta de empleos de calidad hace que aumente la pobreza y la desigualdad. La OCDE recomienda políticas inclusivas, más ayudas a familias con hijos. Además, insiste en que deben continuar las reformas. Necesitamos, por ejemplo, un sistema fiscal más eficiente que elimine exenciones en el IRPF, tipos reducidos del IVA o que suban los impuestos medioambientales.
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha sido elegido nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal en la Asamblea de Elecciones. En esa asamblea, el cardenal Ricardo Velázquez también ha sido, como venimos contando, reelegido presidente de la Conferencia Episcopal. En su comparecencia se ha mostrado agradecido.
Agradecer la confianza que reiteradamente es una segunda elección como presidente de la Conferencia Episcopal. La confianza que por segunda vez me otorgaban. Sinceramente, les dije a continuación, me puse a su disposición.
Por lo demás, ya han empezado los interrogatorios en el juicio por el caso Pretoria. Uno de los investigados, el exalcalde de Santa Coloma, Bartolomé Muñoz, ha defendido que no utilizó, dice, el ayuntamiento para obtener beneficios personales. Nos situamos ahora en la Audiencia Nacional, allí están Luis Mateos y Patricia Rossetti.
Bartolomé Muñoz no manipuló ningún concurso público ni utilizó el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet para beneficio propio, así se lo decía la fiscal. Como alcalde ha dirigido proyectos políticos, pero no técnicos. Es amigo del considerado cerebro, el exdiputado del PSC, Luis García. Luigi nunca tuvo relación laboral con él, pero las grabaciones telefónicas no demuestran lo mismo.
He despachado con el Manolo y hemos hecho todo el trabajito con él.
Ya me ha dicho, pero pues hay un tema que yo empiezo a no ver claro, ¿eh?
¿El qué? ¿Cuál es?
Lo de urbanismo.
La fiscalía pide para él 6 años de cárcel.
Y el sindicato CSI-CESIF alerta sobre la situación de las plantillas de la Administración General del Estado. Hay un dato llamativo: de los 190.000 funcionarios que la componen, solo 1.000 tienen menos de 30 años. Álvaro Cutelén.
Y es que en los últimos 6 años se ha reducido en un 80% el número de jóvenes que trabajan en la Administración General del Estado, y casos como el área de patrimonio, donde solo hay uno. Una situación que CESIF califica de dramática. Este jueves vuelven a sentarse con el gobierno para pedir un plan de choque urgente y que la Administración General del Estado sea considerada servicio esencial para que se reponga más del 100% de sus bajas. Miguel Borra es su presidente.
Yo, desde luego, si fuera directivo de una empresa donde la pirámide de población de mi empresa tuviera el 70% por encima de los 50 años y un porcentaje ínfimo por debajo de los 30, desde luego estaría muy preocupado.
CESIF está a la espera de ver si hay presupuestos para poder incluir esa oferta pública de empleo y la subida salarial para los funcionarios. Si no salen adelante esas cuentas, intentarán que estos dos asuntos se aprueben vía Real Decreto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vuelve José Luis Restán. Hola, José Luis.
Aquí estamos siempre. ¿Qué
con
tal?
Con un planeta en el espejo, podríamos decir, porque hoy nos vais a hablar de una historia que tiene color y sabor africano, empezando por el protagonista, que es un beninés que se vuelca con unos enfermos, pero además creo, por lo que me has contado, que con unos enfermos muy especiales.
Sí. Se llama Grégoire Ahombonon y nació en Benín, como has dicho, y ha liberado y consolado a miles de enfermos mentales en algunos países del África Occidental, donde estos enfermos viven situaciones de especial maltrato y de abandono. Vivió una profunda crisis personal y, tras una peregrinación a Tierra Santa, Grégoire, que trabajaba reparando neumáticos, empezó junto a su mujer a recoger a los enfermos mentales que estaban abandonados en las calles o encadenados en las aldeas, y a reclutar voluntarios para ocuparse de ellos. Explica que el miedo a los espíritus sigue dominando la vida de muchos africanos, pero que se está produciendo una evolución en todo el continente debido a un progreso en la educación y también a la difusión y profundización del cristianismo. Grégoire está visitando esta semana varias ciudades españolas de la mano de la ONG CESAL, que sostiene algunos de sus proyectos, para dar a conocer su obra y recaudar fondos para la última, la construcción de un nuevo centro hospitalario, en este caso para mujeres en Benín.
¿Lo pues contamos, hasta luego? Benín nos llevas en un ratito, fíjate que en media hora tenemos que llegar.
Bueno, como ha venido él aquí a España, no
date
tenemos
prisa, eso es verdad. Gracias. Restán, José Luis. Hola, Corrochano, José Luis.
Hola, Pérez, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿El Sevilla qué? En cuartos,
pues el Sevilla,
¿no? En 90 minutos en cuartos.
A repetir historia. Juega contra el Leicester. En Leicester, Leicester-Sevilla tiene una ventaja de 2-1. Quiere igualar lo que hizo hace 60 años, meterse en cuartos de final de esta competición. Entonces era la Copa de Europa. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto. Mañana es el Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Los alemanes tienen previsto llegar a las 2 de la tarde a la capital de España. Y el Atlético de Madrid se va a entrenar a las 5 y cuarto. Cosas de la Liga. Se cuestiona el rendimiento del portero del Real Madrid, Keylor Navas, esta temporada. Uno de los que suena como candidato a sustituirle es el portero del Chelsea, Thibaut Courtois. Este que van a escuchar es Diego Costa, anoche en el partidazo, hablando del futuro del portero belga.
Courtois, ya sabemos, ¿no?, que es un gran portero, y equipo como Madrid siempre quiere portero grande. Pues aquí tiene Keylor Navas también, que es un grandísimo. Thibaut tiene contrato aquí. Para nosotros se va, va a ser una pena, porque la verdad que un equipo con mucha seguridad y necesita portero como él. Pues es un chico que le encanta España, que tu familia vive ahí, y bueno, aquí está contento también, pero bueno, el futuro nunca se sabe.
Tenemos baloncesto, semifinales de la Eurocup, tenemos dos equipos españoles, es al mejor de tres partidos, la eliminatoria, el primer partido empieza hoy, Lokomotiv Unicaja, es a las 6 de la tarde, y Valencia-Hapoel a las 8:30.
Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1:06, y ahora el mediodía sigue, todavía queda mucho por contar.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Este año la calzutada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mungetas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzutada en Restaurante El Álamo, 977-84-62-40, carretera de Montblanc en Alcover.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Passem 8 minuts de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. Els veïns d'Alfara de Carles han aturat aquest dilluns l'enderroc de l'habitatge d'una parella d'ancians que viu una delicada situació personal. Una cinquantena de veïns es concentraven davant l'habitatge impedint el pas de la grua, que estava preparada per executar l'enderroc. La casa està afectada per una resolució del Departament de Territori, ratificada pels tribunals, que la declara il·legal per estar construïda en un espai natural protegit. La família ha lliurat una batalla legal per demostrar que la casa estava construïda abans de la creació del Parc Natural dels Ports i que el que s'ha fet és una ampliació. El fill dels propietaris, Rubén Hernández, s'ha mostrat poc confiat en poder aturar el procés de demolició, però prepara una demanda per demanar compensacions davant qualsevol error que s'hagi produït en el procés administratiu d'aquesta ordre.
Una negligència per part de l'administració, perquè sí que és veritat que es va fer una ampliació i no construcció d'una casa, ¿vale? Va ser una ampliació d'una casa, que en el seu moment pues, va haver-hi sentència, com moltes cases que s'han ampliat aquí o que s'han fet dintre del parc, ¿vale? Però aquesta casa sí que és veritat que es va acabar dintre d'abans de ser un parc natural. Després de 15 o 17 anys que estem en procés de judici i arrastrant el que són errors a nivells administratius, ¿vale?, per part de l'administració pública, pues bueno, estan encegats de que quan el cas està tancat, la casa la tindrà llançar baix.
El matrimoni haurà de fer front a un cost de la demolició que podria ascendir als 40.000 euros. i els Mossos busquen els autors de diversos trets contra una casa de Tarragona on hi havia una plantació de marihuana. Els assaltants van baixar d'un vehicle i, sense arribar a entrar a l'immoble, van disparar de manera intimidatòria a través d'una finestra. Es van efectuar 6 tirs amb una arma curta de 9 mil·límetres i també n'haurien realitzat 3 més amb una escopeta, els quals van impactar contra una paret de l'interior. L'habitatge estava ocupat il·legalment i les dues persones que hi havia van resultar il·leses. La policia, però, els investiga ara tots dos per un delicte contra la salut pública perquè van localitzar una plantació amb mig centenar de plantes de marihuana. Els Mossos treballen amb la hipòtesi que el cas podria estar relacionat amb un assumpte de drogues. I acabem amb un apunt econòmic. A Tarragona els preus van caure 4 dècimes al mes de febrer i van deixar una taxa d'inflació anual del 3,5%, una dècima per sota respecte al gener i 4 per sobre respecte a la mitjana al conjunt de Catalunya. La baixada de les tarifes elèctriques ha impulsat aquesta baixada de preus, però no prou com per fer baixar la taxa anual de preus. Amb això arribem a la 1:11 del matí.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem amb més qüestions al programa. Aquest dilluns fèiem el cafè amb la Maria Virgili, presidenta de l'Associació de Venedors del Mercat Central de Tarragona, i ens deia que estan molt il·lusionats amb aquesta nova etapa. Avui volem continuar parlant d'aquest tema, d'aquesta inauguració del proper dijous al programa, i ho fem amb l'Elvira Ferrando. Ella és regidora de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona i presidenta d'Espimsa. Elvira, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots els oients i a tu, Mònica.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. A unes hores d'aquesta inauguració, no sé si hi ha més nervis o feina a fer.
Doncs hi ha feina a fer i moltes ganes de que arribi el moment. Mira, precisament vinc ara, estic al costat del mercat, de veure el ritme que es porta ràpid i frenètic, de col·locar coses, amb bon ambient, amb il·lusió, bé. Molt, molt bonic i dies, bueno, trepidants.
Com estan els preparatius? Perquè suposo que aquestes darreres hores són sempre, com molt bé deies, doncs, frenètiques, però a nivell, diguéssim, tècnic, estarà tot a punt per dijous?
Bé, precisament venim amb els tècnics, té que estar tot a punt. Ha d'estar, i aquesta és la... Per això estem treballant, de fet, és la previsió i el cronograma que teníem, eh? Estigués tot a punt, i així serà. Si no falla qualsevol petita cosa que no estigui en les nostres mans, però en principi estarà tot a punt. Dissabte, abans de tancar la capa, vaig també baixar a les càmeres frigorífiques, vaig tenir cosa d'obrir i tancar i veure com sortia el fred. Vull dir que coses que semblaven que podien estar més endarrerides, doncs es van complint els plaços.
Mm-hmm. Aquest era un dels temes que potser preocupava més als paradistes, no? El fet de que, per exemple, sí, les càmeres no estiguin a punt o no s'haguessin pogut provar prou.
Home, en principi, segons jo crec, jo sempre parlo des del punt de vista tècnic, eh? Nosaltres parlem des del punt de vista tècnic, que estan provant ara, no necessitaven més dies. Sempre és millor tindre més temps, partint d'aquesta base, de que la situació ideal és tindre tot el temps del món per poder fer proves, però la informació tècnica que teníem era que estaríem a temps de fer les proves oportunes i de que tot funcionés. I en cas que hi hagués qualsevol altra petita cosa, tenim sempre altres solucions a mà.
Uh-huh. Què hi ha previst per dijous? Perquè el mercat començarà, sí, l'activitat oficialment, no?, dijous al matí.
Sí, sí. Doncs en principi a les 10 del matí, jo crec que serà un dia molt agradable per tota Tarragona, es viurà l'ambient pels voltants, perquè és molt important que dir que no, el mercat no és tan sols dels paradistes o de l'Ajuntament, sinó que és de tota Tarragona. És un, jo crec que tota la ciutat està molt, molt esperant aquest moment i està, la veritat, ara ja contenta, perquè han sigut molts anys, però finalment arribem a un punt final bastant positiu. Aleshores, farem una mobilització musical pels voltants per donar una miqueta d'ambient. Hi haurà la inauguració institucional, però acte seguit entrarà el públic en general, amb els paradistes de lloc. Volem que sigui una inauguració més que espectacular, participativa. Uh-huh. I per això han fet que hagi teatralitzacions i actuacions en aquell moment. Després, a la tarda, per a aquelles persones que no hagin pogut venir al dematí, per horaris, per el que sigui, a l'endemà, divendres a la tarda, tornarem a fer coses, tallers infantils, perquè a les tardes puguin vindre els nens amb els seus pares i conèixer el mercat també. I dissabte a la tarda tornem a tindre música i algun teatre amb diferents programes perquè aquelles persones que vulguin tornar a vindre a passar la tarda de dissabte o al dematí doncs puguin tindre. És a dir, seran jornades d'inauguració amb una sola, com diria, amb un sol objectiu, que sigui participatiu i que tothom gaudeixi, que trobi el moment amb aquesta setmana de poder estar al mercat i en un moment que hi hagi festa. Uh-huh. La veritat és que jo crec que serà bonic.
Independentment de la festa, no?, que és aquest cap de setmana, 10 anys després, no?, per fi es pot veure aquest mercat en funcionament, creieu que serà, hi haurà un abans i un després, no només pel mercat i pels paradistes, sinó per la zona en general?
Sí, tu ho has dit, haurà un abans i un després. Mira, aquest mercat és un mercat nou, jo sempre dic que és un monument, perquè tenim un edifici impressionant de fa un segle, però és un mercat dinàmic, viu, modern, amb un horari per les famílies actuals, d'acord amb les necessitats actuals, un mercat de degustació, un mercat gastrocultural, i on combinem les parades tradicionals, on sempre estarà l'esperit del mercat, amb la gran superfície, i això farà que tots els voltants del mercat revisculin i se dinamitzin, però no tan sols es pensa en el centre de la ciutat. Mm-hmm. Això dinamitzarà tot els entorns. Quan dic tot l'entorn, dic els carrers adjacents i fins i tot la Rambla, quan descongestionem la Rambla portant els paradistes o els marxants, perdó, a lo que és Corsini. Un altre punt important és que a Colón està la parada dels autobusos, que té una quantitat de viatges que pugen i baixen que passen dels 100.000. Tot això fa que sigui el punt cèntric del ràdio de tota Tarragona, de tota, de dalt a baix, perquè pugui ser l'espai que volem, l'espai de vida, de fet, repeteixo, volem que sigui el lloc on es visqui tot.
Uh-huh. Ha parlat ara dels horaris. L'horari també és una novetat important, evidentment, a banda de les instal·lacions i de l'edifici, que és únic, no? Aquests horaris de 8:45 del matí a 9 del vespre. Com preveuen el compliment d'aquests horaris? Perquè la majoria, evidentment, els paradistes ho tindran una mica complicat, no? Normalment són negocis petits.
Bé, dir i explicar que nosaltres, des de l'Ajuntament, el 2015 es va aprovar amb la comissió negociadora. La comissió negociadora està composada pels representants dels paradistes, legalment triats, i a l'Ajuntament, es pinça en aquest cas. Aleshores, es va aprovar el reglament, va estar exposat 15 dies, no va haver delegacions, i estic parlant del 2015. Va haver un reglament que es va aprovar de 9 a 8 ininterrompidament. Des de l'Ajuntament vam veure que hi havia alguna percepció de que potser algú volia tancar el migdia i tal, sí. I vam aportar una solució intermitja, però sempre tenint en compte que el mercat tenia que estar obert de 9 a 8. Per això, amb la comissió negociadora, és a dir, amb la presidenta dels paradistes, Maria Virgili, vam acordar fer una fórmula que es pogués adaptar a tothom, és a dir, que el 15% de l'horari el paradista pogués triar per fer un descans, uh-huh, en condició sempre que estigués al 60% de les botigues o de la superfície comercial oberta. Aquest és el plantejament que teníem fins ara. Amb l'última comissió negociadora i la pròpia Maria Virgili ens va proposar que ells volien, com a paradistes, obrir una miqueta més aviat que la superfície comercial i que volien obrir a les 8:30. Cap problema, era una petició que creien que podia ser lògica. Vam preguntar si era una petició que estàvem més o menys d'acord i van dir que sí, i es va aprovar la comissió negociadora. És a dir, de 8:30 a 9:15 era la petició dels paradistes, d'aquesta última reunió, i finalment es va acordar que de 8:30 a 21 seria l'horari del comercial. Evidentment, els paradistes, per norma, tenen que complir de 9 a 8, que és el que marca el reglament. Independentment que l'horari comercial sigui de 8:30, a
9.
El que nosaltres podem exigir, sempre ho dic, és de 9 a 8.
Uh-huh. La Maria Virgili precisament ens deia ahir que es marquen una mica aquest primer any de prova per veure també com es poden adaptar a aquest horari. Si algun dels paradistes, per exemple, no pogués complir-lo, ja s'obre la porta algun tipus de sanció, per exemple?
A veure, per això he clarificat molt que el reglament diu de 9 a 8. És a dir, si un senyor no obre a les 8:30, no se'l pot sancionar perquè el reglament no ho contempla.
Uh-huh.
Val? La sanció, que és administrativa, està dins del reglament i després hi ha un altre tipus de... Hi ha un procediment i depèn del tipus de sanció, d'infracció, si és reiterativa o no, però està clar que el que el reglament diu és que de 9 a 8 es té cobrir. Si un senyor tanca a les 8 de la nit, tampoc se'l podrà. I és que, a més, no, ni tan sols... Vull dir, jo ja no vull entrar en el joc no, des de l'Ajuntament, ni pensem en això, perquè si ha sigut una petició pròpia, entenem que entre tots, i sobretot per aquesta aposta tan maca que han fet els paradistes, perquè la inversió és molt important, i molts d'ells han agafat personal per poder fer aquests tors. Per això ens ho han demanat també, no? Suposo que és per poder, bueno, ja han agafat personal per poder tindre aquest marge de fer tors. Ja et dic, de totes maneres, sempre diem que el mercat és viu, i que, evidentment, sí, per alguna cosa, tant la Maria com jo ens hem caracteritzat durant aquest temps, és que el diàleg amb les seves dificultats sempre ha sigut per trobar solucions, i en trobarem.
Sí, això justament ens deia la Maria ahir, no?, que cap de les dues estava disposada a aixecar-se de la taula sense arribar a un acord, no?
Aquesta és una miqueta... A més, curiosament, un dia... Hem tingut reunions gorilles, perquè, evidentment, nosaltres ho diem així, disculpeu la familiaritat, eh?
No, dir, li agraeixo.
Cada un té que defensar la postura i els arguments propis de l'Ajuntament. Té que defensar els interessos de tots els tarragonins i tarragonines, i, evidentment, ella pues, representa un col·lectiu. Però sempre hem tingut molt clar que no ens hem aixecat mai a la taula sense la data d'una altra propera reunió, al cap de 48, una setmana... Han fet tantíssimes reunions com han calgut per arribar sempre a buscar les solucions a les diferències o als petits problemes. La prova és que ara estem aquí, a punt d'obrir el mercat, amb uns paradistes que heu pogut observar que estan il·lusionats. I jo en aquest moment, si em permets, Mònica, també faria, doncs, com vaig dir el dissabte, quan vam tancar la carpa, un agraïment especial a tots aquests paradistes que no han pogut entrar per edat,
sí,
per inversió, per horaris. Pues com a presidenta d'Espinsa i en nom de l'Ajuntament, jo vull dir que formen part de la ciutat i del mercat, i que agrairem, bueno, i hem agraït, i els hi vaig agrair personalment, pues aquests anys que han dedicat al mercat, no?
Els paradistes que seran a partir de dijous, com deies, comencen aquesta etapa amb molta il·lusió. Ens deia la Maria també que hi ha 7 parades buides, no sé si des d'Espinsa també preveieu que la posada en marxa i una vegada es vegi el rodatge del mercat, això tregui possiblement a gent que emprengui, no? Que es decideixi a començar una història al mercat, potser.
Efectivament, tu ho has dit. Aquest és el resum. 7 parades buides de totes les que tenim representa obrir amb el 83, com hi ha algú de superfície comercial activa. Jo crec que és un bon inici, tant de bo haguéssim obert amb el 100%. Però tu has dit perfectament el que jo t'anava a respondre. Aquestes 7 parades ens estaven... havia públic objectiu, havia candidats, però ens deia quan obrireu, perquè jo vull hi havia gent que estava interessada en poder agafar una parada o un local, però clar, necessitava una data d'obertura i veure exactament, no? És lògic quan tu vols posar un negoci. I jo crec, com tu molt bé deies, que el fet d'obrir, i quan vegin la magnitud i l'espectacularitat del mercat, perquè realment és, no és perquè sigui el nostre, però crec que serà un dels millors mercats d'arreu, doncs crec que serà donar moltíssimes facilitats perquè la gent realment ja es comprometi a agafar la seva parada o el seu local.
Doncs confirma doncs, que hi ha interès, hi ha gent amb projectes que si voldria sumar.
Sí, n'hi ha, i jo espero que sigui molt aviat, a més, per bé del mercat i per bé de tota Tarragona. I bueno, jo crec que hi ha molta il·lusió. És un mercat molt bonic, és un mercat que us invito a veure, veniu, per favor, gaudiu-lo, disfruteu-lo i bueno, crec que tenim que positivitzar tots el mercat. Aquesta és la meva frase, i viure-ho com una experiència, és a dir, no només anar a comprar, sinó gastar-hi una estona, de gaudir del seu sostre, dels seus petitets, de la humilitat, de les parades molt boniques, de l'essència del mercat.
Uh-huh. Acabo ja, Elvira, perquè sé que té un dia complicat. Sí. Què passa amb la carpa, per cert? Què passarà a partir d'ara allà?
Pues, en pic puguem, la carpa es treu, es desmunta, i allí posarem a la plaça Corsini, perquè tots anirem a la plaça del mercat, doncs una petita, de moment, una petita capa de formigó d'uns 2 centímetres i alguna cosa per poder trepitjar, fins que realment després es administració comença s'inicin les obres d'urbanització de la plaça, que serà una miqueta el que acabarà de donar tota aquesta dinamització que et deia i aquesta vida. Haurà un abans i un després del mercat i de la plaça Corsini.
Mm-hmm. Doncs a partir de dijous ho veurem. Elvira Ferrando, regidora de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Os espero a tots al mercat o dijous o quan pugueu. Moltíssimes gràcies.
Allà estarem, gràcies.
A reveure.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Benicarló, en Falles. Disfruta amb l'ofrena de Flors a la Mare de Déu de la Mar el dissabte dia 18. Gaudís de la festa al carrer i les llargues nits als casals. I no et perdes l'espectacle més autèntic de so i pólvora de les Falles, les Mascletaes. Viu les nits més autèntiques de les Falles fins el diumenge dia 19, nit de la crema. Falles de Benicarló, declarades d'interès turístic autonòmic. Viu-les.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Vinga, continuem al migdia a Cope Tarragona i el Moisès Castell, el nostre expert en aplicacions mòbils, ja ha entrat rient perquè li he dit fora de micro, tinc una queixa. Moisès, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
Ja t'has espantat, t'he espantat només arribar. Sí,
ja sabia que era algú de la memòria del teu telèfon
no,
o d'alguna
no, aplicació. No, però posem-nos seriosos perquè jo, mira, l'altre dia vaig pensar en tu, que hi penso sovint, perquè quan hi ha alguna cosa allò relacionat amb aplicacions sempre penso en tu, però l'altre dia se m'actualitza el WhatsApp i dic, i esto què és? Perquè ara ja tenim una pestanyeta nova, ara ja puc fer vídeos d'aquests que desapareixen en 24 hores. Per què? No en teníem prou?
Mira, que això, jo vaig descobrir que tenia gent a la meva agenda gràcies a això. Dic, qui és aquest?
Però ara m'ha desaparegut aquella pestanya que em sortien tots els contactes. No m'agrada. Som reàcia al canvi, no riguis.
Et puc explicar l'origen,
Si us plau.
Saps que WhatsApp, ja ho vam parlar, la va comprar Facebook.
Sí, senyor.
I Facebook té Instagram.
Sí.
Això funciona molt bé, Instagram. I què han fet?
Les stories.
Pues, aleshores, que han fet és... Vamos a replicar, no? I en Facebook també està, l'aplicació de Facebook.
Ara puc fer vídeos a...
També ja està.
Ai,
dos.
De veritat, quina mandra. Vale, ja, quedeu per fer un cafè i no us envieu vídeos d'aquests. A més, que això és molt perillós, que són aquests vídeos que... Bueno, perillós, a veure, ojo, tampoc no em vull posar aquí tremendista, però que estan només estan 24 hores i en plan s'autodestruirà en 3, 2, 1, no.
Hi ha gent que abusa, però abusa molt, molt. De fet, encara no he vist el que tenien i ja amb la transició veig, a més, avui he ficat 4 estats diferents.
Ah, i a part hi ha gent que amb aquests vídeos, que ja no és vídeos, és que et posen les mateixes fotos que pengen. Ai, mira.
I amb missatgets, I emoticones, i emoticones d'encima.
Prou, de veritat. Posarem, ara ho dèiem en conya, posarem un autobús per queixar-nos d'això als carrers. Això sí que és interès públic, no?
Sí, sí, la veritat que sí.
Per tant, tu estàs a favor? No et veig gaire a favor, d'aquesta
actualització. Jo la veritat que no. De fet, mira que a mi m'agrada fer fotografies, però realment hi ha una febrada, hi ha una passa, no? Ara que hi ha tantes passes. Hi ha una passa d'això de fotografia tot. I la veritat que és impactant. Per exemple, vas a un concert i tu veus la gent que no està mirant el concert, està mirant la pantalla del seu mòbil per gravar. O vas a un restaurant i en comptes de gaudir d'aquell plat, d'aquella guarnició, d'aquella preparació que t'han fet, foto,
això
compartir.
Això ho faig jo, eh? Sí. Jo faig la foto i ja ho compartiré més tard, però la foto la faig.
Això és el primer pas per acabar con los estados, eh?
Ja ho sé i és un error. Mira, deixaré de fer-ho, de veritat, eh? Jo he de fer propòsit d'esmena perquè és molt molest, sobretot pels altres que estan esperant per menjar.
Sí, la veritat que sí.
De fet, hi ha restaurants que ho prohibeixen, eh?
Fer la foto.
Fer la foto. Diuen, aquí no, eh? Aquí fotitos a otro sitio. Clar. Aquí venim a menjar i a gaudir de la vida 3D.
De fet, tindria que estar prohibit, no? Ja en els dinars en general, no? Ja, sí. Sé de gent que fa servir un cistell i abans de començar a dinar, mòbils en la cesta. Mira. I el primer en cogerlo paga la cena.
En serio?
Sí. Sí.
Molt bon sistema.
Jo no l'aplico perquè sempre me tocaria pagar, però...
A mi també, però em sembla bon sistema. Jo, com que estic fent un propòsit d'esmenes, que t'explico, Moisés, jo no sé si tu has vist Black Mirror,
no,
la sèrie.
No, no sé quina sèrie és, però no...
Doncs jo me l'he mirat i m'està fent replantejar-me moltes coses. Sí? Sí, que míratela. Ja li vaig recomanar al Ramon.
També. Ah, pues mira.
Míratela. Però bé, va, que jo me'n vaig per les rames i el Moisés ve aquí amb la seva feina feta, la seva aplicació preparada, i jo sempre el porto.
No, però treballem... Avui podem treballar en aquesta línia, no? Les aplicacions, sí? De fotografia.
Vinga.
Hi ha moltes, però com a referent tenim Pinterest.
Sí, jo pensava que ja no existia, eh?
No, sí, però penso que estan buscant el seu lloc al món de la fotografia. Hi ha moltes col·leccions, no és tan Instagram, que és l'altre pol opuesto.
Jo soc molt Instagram.
Instagram està bajo el paraguas, no? Sota el paraguas de Facebook.
Sí.
Per això és la línia, per això és el que he explicat dels estats. I és molt de compartir, mira lo que hago. ¿No? Mira cómo soy, mira lo que hago y mira lo que tú no haces, ¿eh? Porque en muchas ocasiones es no mira lo que hago, mira lo que tú no haces,
¿eh? Es verdad,
es verdad eso, ¿eh? Es así. Y Pinterest está fent més col·leccions, més, podria ficar un exemple, decoradors, dissenyadors de roba. Ja no estan, que també aquesta utilitat també es veu a Instagram, però ja no estan personal, ja no estan viralitat de mira, comparto lo que hago. També hi ha més empreses, sobretot això, pues, decoradors, interiors
arquitectes,
exteriors, arquitectes...
No? És una mica un aparador i és tot com a més maco i no hi ha aquest tema tant de la missatgeria, no?
No és en xarxa social com a tal, a l'uso, no?
Exacte. No, és més un lloc on pots buscar allò. És font d'inspiració.
Sí, correcte.
Cuida molt l'estètica.
I categoritat de les fotos, i independentment de l'usuari, per temàtica. Sí, dius, col·lecció de ropa, col·lecció de tal. Això es pot cercar. Després està el diablo de les imatges, que és l'Instagram.
Sí.
Instagram, a veure, ha pujat molt també amb la integració que té amb els seus desenvolupadors, que és Facebook, no? Pues tu pots publicar una foto i directament està a Facebook. També pots integrar altres xarxes socials. Aleshores, tu pones una foto en Instagram i acte seguit pot estar alhora a Twitter, a sí. Facebook, a Google+, i no sé si hi ha alguna més, no? Però sí que realment aquí el que es busca és això, els me gustes, que aquí ja no hi ha molta... Si algú no coneix encara Instagram, el funcionament ja no és tan com el Facebook, que ara me gusta, me divierte,
oi,
me,
sí.
me enoja... Me...
Ai, sí, per favor.
Caritas para todos.
Caritas
sí.
para todos.
Sí. Aquí no, aquí ja és un cor. I ja està.
És un cor, sí, pots donar aquest cor, no? És allò, m'agrada, o comentar, en
o
aquest
comentar.
Cas.
I fixa't que no hi ha una funcionalitat que jo he trobat a faltar. És reenviar. Tu no pots retuitejar per fer un símil.
Necessites una altra aplicació per fer el símil al retuit, no?
Clar,
un repost.
Això és, no pots directament, me gusta esta foto, la reenvio jo.
I tu creus que això és dolent, és una mancança?
Bé, això... Per mi sí, perquè jo sóc d'arribar, en comptes de fer un tuit, hago retuit. Per mi sí que és una mancança. Jo sóc molt còmodo. Jo agafo una fuente d'interès, de mi interès, que me parece interesante, i todos nos beneficiamos, perquè no estic fent un copiar-pegar, que la gent s'enteri, no? No estic fent un copiar-pegar i hago passar un tuit per mi.
No,
jo faig, mira, pues m'agrada, pues mira, fomento aquest perfil, aquest grup, i al mateix moment pues, jo tinc contingut, no?
Sí,
aleshores,
sí.
Però bé, però puc entendre que per ficar contingut pues, busquen contingut nou. Hi ha una part que ha destacat d'Instagram de la quantitat de, sobretot noies, que estan fent molts diners. I han fet d'Instagram el seu negoci.
Jo vull ser instagramer. Moisés, jo vull viure d'això.
Re, pues, te pots ficar pues, unes calcetes de Calvin Klein o alguna cosa així, comences a fer fotos.
No,
bueno, tot és com YouTube, que ja hem parlat alguna vegada. És quan tens un volum de seguidors, aleshores ja pues, és normal. I a més, tu sabràs bé d'aquest món de les ràdios. Al final, quanta més audiència tengues, més van a pagar les mans. marques, si tu tens 30.000, no cal tant, potser, 10.000, 5.000, ja tens, ja arribes a una quota, no, de gent, i també, segons les teves publicacions, és segmentada. Parlem abans dels despats de cuina. Si jo tinc 10.000 subscriptors, seguidors, i jo només penjo plats de cuina, sabem que l'interès d'aquesta gent és molt clar.
Clar.
És molt clar.
Sí, sí, de fet, parlàvem ara de moda, per exemple, però sí que hi ha instagramers professionals, no? Diguéssim, a banda de la moda, doncs, de viatges, d'això, de cuina, de menjar, no?
Sí, de tot, d'esdeveniments...
Sí, sí, sí.
Són referents en un vertical, no? En una temàtica concreta. Han agafat, sense cobrar inicialment, sense cobrar res, una quota de, bueno, molts subscriptors, molts Clar. Seguidors, i a partir d'aquí pues, diuen, mira, pues, ja que tenim la massa crítica, vamos a explotar-lo. Però això passa en totes les plataformes avui dia, realment.
Sí, la veritat és que sí. I, de fet, a més, jo crec que és una via més també de la... És una manera de comunicar més, no? I de la publicitat, en aquest cas, no? Perquè al final t'estan fent, potser, publicitat d'una marca de roba que molesta molt menys que si et surt un anunci.
Així és.
Que, de fet, ara a Instagram surten anuncis sí, i molesten,
sí,
molesten.
Sí, sí, sí. I a Facebook també.
També.
La veritat no? que sí. I, de fet, estan agafant els teus interessos, no? Algun dia, mira, direm un programa només a la publicitat de les aplicacions.
Sí, sí, sí.
És força interessant.
Allò, per què m'està sortint només anuncis de... Vaig buscar un dia un viatge a Perú sí. i només fa que sortís anuncis
això,
de...
Això té un nom i es diu remarketing.
Exactament. No? Doncs vinga, apunta, apunta. Això és molt això interessant. Molt bé, doncs vinga, hem parlat de Pinterest, Instagram, en tenim més, així, d'aplicacions d'imatges?
Ja més, però aquestes són les principals i on les que coneixerà tothom. I hi ha encara gent segueix fent servir el Facebook. Però jo, el meu anàlisi és Facebook, és més per àlbums personals, que hi ha personals, però jo tinc 700 amics entre cometes.
Què em dius ara?
A Facebook i potser...
700?
No
tinc...
Sí, sí, no, això de sumant.
I els coneixes a tots en persona?
Jo crec que no. Tindria que fer... Hi ha vegades que veig algun amic que fica algun... haciendo limpieza en Facebook. Aleshores, si estic llegint primer, que si estic llegint aquest missatge, és una bona senyal que no me ha limpiado. Però dic, algun dia ho tinc que fer. Agafar la meva llista i ficar, espera, este qui eres? Quin era? Però és que també és normal d'un curs que vas fer a no sé on, sí. d'una expo que vas assistir, no sé, d'un sopar d'amics, d'un cumpleaños, d'un acomiadament de solter... Clar, tot això van sumando. I quants anys portem ja? Ja portem greu de 10 anys.
De Facebook, aquí, sí, 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 sí. Doncs escolta, et proposo uns deures per al proper dia que vinguis. Fes una mica de neteja, em dius sí. amb quants amics t'has quedat. Partim de 700, més o menys.
I penso que amb això dels estats també ho farem a WhatsApp.
Ai, mira, és que això em té molt preocupada. Tu te'n rius, però això i lo de les notes de veu, a mi em té preocupadíssima.
Jo escriuré a WhatsApp i li faré un suggeriment de ficar estados con notas de voz, que solo cuando lo abra Mónica...
Per favor, per favor, prou. És que a més tinc amics que es comuniquen via notes de veu i és molt violent, no sé com dir-ho. No sé com dir prou. Jo contesto escrivint, però no ho capten.
No.
No ho capten, però bé. Avui Instagram, va, volem saber també què en pensen d'Instagram. Ja porta uns anyets, però tu veus que això tindrà continuïtat o és una app com Snapchat, per exemple, que ha passat una mica ja a l'olvido?
No, jo penso que és el començament de la diversificació de les xarxes socials, m'explico. Teníem una per a tot,
sí,
era Facebook.
És veritat.
I de mica en mica estan sortint aplicacions específiques, verticals, i amb això en tots els sectors. Un exemple que s'ha fet molt... El xic per a mi,
oh,
ja
sí.
que té literalment,
Oh, sí.
Això que és, simplement és un segunda mano que existe un mil anuncios de fa molts anys, però només per a moda de noies. I com això sortiran. Al final la gent busca una mica... Com està tan sobrecarregat tot, necessiten ja una especificació, no? Uh-huh. I bueno, això, i també és oportunitat pels desenvolupadors.
I tant, doncs vinga, atents, expliqui'ns a través de Twitter, en aquest cas, @copetarragona, si fan servir Instagram o no, a veure què els sembla i què els sembla, sobretot, què els sembla això dels nous estats de WhatsApp, que això sí que és un debat nacional.
I opinió per nota de veu, que segur que la Mònica estarà molt agraïda.
Mira, ens poden enviar notes de veu al WhatsApp del programa, que és el 672-65-35-34. Aquestes les accepto, Faltaria més. Moisés Castell, moltíssimes gràcies.
A tu, Mònica. Bon dia.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 20 minuts i serem a les dues. Tenim ja les aplicacions instal·lades. Ara és moment de relaxar-nos una mica i escoltar molt bona música. I això ens ho porta cada dimarts, ja sabent, la Ruth Guerrero a Cau d'Orella. But I can't be the way you want me to. I could write a book with everything I should have said. Quan els dic que és una veu especial, ho és, eh? Ja l'estan escoltant, eh? Una veu que ens convida al més íntim, plena d'alegria, d'aquella silenciosa però que salpica la vida per fer-nos més feliç. És la nostra proposta d'avui, la de la Cau d'Orella. Amb el seu nou treball, A Garden to Dream In, ens fa possible somiar. Estarà el proper dijous 23 de març a la Sala Cero de Tarragona. Ella és Lucía Salom i aquest és el seu tema, I Could Be. The girl who laughs as loud as neon green. Bon dia, Lucía.
Hola, bon dia.
Bon dia. Quina alegria, que bé, quina veu tan especial, tan especial.
Gràcies, moltes gràcies.
De veritat, molt íntima. Jo deia això d'íntim, és alegria pura.
Sí. Una mica sí, potser.
Sí, et deuen haver dit moltes coses, moltíssimes, eh? Perquè tu ja portes molt de recorregut, perquè neixes a Barcelona, recorregut en la música i recorregut vital, eh?
Bastant, sí.
Que sí que ens explicaràs des d'aquest nou treball, ens portes ara a Tarragona. És el teu cinquè treball, que és el Garden to Dream In. Què ens pots dir que ens has volgut explicar amb ell?
El disc és una mica un... Jo crec que és una mica un popurri d'altres discs que he fet, no? Una mica, pues, la continuació dels discs anteriors i també, o sigui, dels dos anteriors, que són així com més happy, i una mica les cançons són una miqueta més elaborades, igual, no? Com el primer disc meu.
És un popurri i és així, són 13 temes els que inclou i podem trobar, doncs, el que ens dius, no? Que és una mica de l'abans i de l'ara, no? Del teu ara que tens.
Sí. És el que penso.
El que sí que hi ha sempre és que deixes aquesta llibertat, sobretot, aquesta part perquè pugui ser cantat en un directe, que és el que a tu sempre t'agrada, disfrutar-ho amb el teu públic, el públic que tindrem l'oportunitat de disfrutar-te el dia 23 a la Sala Cero de Tarragona. No sé si has visitat mai Tarragona.
Sí que he estat, sí. Un cop de vegades.
Què t'ha semblat? A la Sala Cero has tingut oportunitat de ser-hi?
No, mai. Uh-huh. Mai. No, m'agrada molt la ciutat així que té les muralles i al centre hi ha com placites i sempre la recordo molt de sol. I...
Fem un repàs, com perquè tu neixes a Barcelona, segur que t'ho han preguntat moltes vegades, però ens agradaria també compartir aquesta vida que has tingut perquè és la que al final t'ha donat per plasmar aquestes cançons, aquests treballs que ens deixes.
Sí, vaig néixer a Barcelona i vaig néixer a Canadà. Llavors allà, pues, l'anglès va ser el meu primer idioma, per això parlo com parlo.
Bé, parles molt bé, eh?
Bueno, perquè la meva família és catalana, clar, però jo no és el meu primer idioma, és l'últim, diguem. Però bueno, llavors vaig créixer al Canadà i tal, i després els meus pares van tornar a Barcelona, on vaig tindre que aprendre a parlar un altre cop el castellà i el català.
Hi ha una frase que tu dius, i que mis hermanos que crecieron en Barcelona tendrán problemas para comunicarse conmigo. Esperemos que no me quede senil, pues, ¿eh?
Exacte, si em quedo senil, que esperem que no. Quan et quedes senil, l'idioma que parles és el teu de dintre, no?
Ja.
Llavors, jo et parlaria en anglès. Uh-huh. Però, bueno, per sort ja parlem anglès també, una miqueta.
Molt bé, molt bé. Ja el dominen ells també. Doncs això, ens explicaves que vius a Canadà durant anys, però després també et trasllades a diferents... Has viscut també a Anglaterra.
Sí. Després vam anar a Barcelona un temps i després ja vaig anar jo a Anglaterra d'adolescent a estudiar una mica i també, bueno, vaig començar la música ja a Anglaterra, a diferents grups i tal, i després ja d'Anglaterra vaig anar cap a Nova York. I ara estic en plan, pues, Nova York majoritàriament, però vinc molt, llavors una miqueta com de que vaig i vinc, no?
De tots aquests viatges o aquestes estades que has fet tu als diferents països on has estat, amb què et quedes? Potser què t'ha portat cadascun d'ells a la música?
És un com un mirall, no?, de tu mateixa i, pues, no sé, jo a Anglaterra vaig aprendre molt, pues, estar en grups i vaig començar, pues, no sé, allò dels assajos, no?, anar cap aquí, cap allà i tindre una mica, no?, com la vitalitat aquesta de grup amb ells. I després a Nova York, diguem que ahir em vaig formar a l'escenari, perquè tocava moltíssim. Quan volia aprendre molt, estava còmoda a l'escenari, no estar nerviosa, a poder ser qui soc a l'escenari sense tindre que fer el paper, no? I això ho vaig fer allà, a Nova York, vaig tocar moltíssim. Barcelona, pues, em va molt bé perquè amb el sol i tal, pues, com que m'inspira molt a escriure cançons i una mica de tot ara.
D'aquest sol el recuperes aquest nou treball que dèiem que és el cinquè després de l'Out of Without, Since Been Surrounded by Winter, del Kick in the Head i de Little Things We Do. És aquest el teu cinquè treball, a Garden to Dream In, i portes el sol i portes la màgia segurament de tot el que has viscut. Has dit que era un abans i un ara, i també recuperes una mica el rosa, aquest rosa i aquest color que t'acompanya sempre a la portada, sí. El podem veure.
Sí, una mica, perquè vaig pensar que el rosa és una mica com el color que les nenes no els agrada molt de petites, i després quan et fas gran, com que dius, ai no, el rosa no, que és un color de nena petita. I jo crec que quan et fas gran i ja madures, el tornes a dir, pues, no passa res, pot ser femenina perfectament i no té cap problema. Llavors per això vaig escollir el triar el rosa, no? Just I love you, I'll say, you make my
day, and I'll say, I can't wait. No podem fugir d'aquí, perquè tu has fet moltes coses, però també has posat música i bandes sonores a diferents sèries i a diferents pel·lícules, i això ens atreu moltíssim, Lucía. Sí. Aquest és justament de Cites, de la sèrie Cites de TV3.
Sí, a Cites vaig ser... Bueno, em van trucar per veure si m'agradaria que la meva cançó Blank Piece of Paper fos la capçalera de la sèrie. I jo estava a Nova York i no sabia ni quina sèrie ni res, i vaig dir, sí, clar, cap problema, i no tenia ni idea de lo que anava a passar, no? I bueno, molta il·lusió, i després també, pues, van agafar moltíssimes de les meves cançons dels últims discs, inclús van estrenar alguna de les cançons del nou disc, però clar, que encara no hi era, no estava acabat el disc i ja sortien els Cites. O sigui, va ser molt guai, molt guai.
Ja algun dels nostres oients ja està relacionant la cançó amb i la sèrie, no? I ara diu, ah, doncs sí, és de la Lucía.
Clar, sí, va ser una passada, perquè vaig passar de repent, no?, a que la gent em conegués en molts diferents ambients, no? Abans em coneixien més de... Saps, allò de l'underground, no?, de la música i tal, i ara pues, ja no tant, ja és tothom una mica molt contenta. Sí.
Doncs sí, has parlat de Barcelona, i és que a Barcelona se centralitza en moltes coses, de les que fas, fins i tot aquesta. Mm-hmm. By Your Side és una cançó que posava la banda sonora a la pel·lícula Requisitos para ser una persona normal. De fet, està escrita, dirigida i protagonitzada per l'actriu, també directora de cinema i barcelonina, perquè d'una barcelonina de naixement a una que també ho és, debutava amb aquesta i és la Letícia Dolera. Què hi ha amb la Letícia Dolera, Lucía?
Pues, doncs sí, també va coincidir tot, va ser un any de bojos, no? El 2015 va ser. I em va dir, bueno, ella i jo ens vam conèixer una miqueta perquè ella em va agafar una cançó per a un documental que va fer per Nespresso i després, en uns mesos, ja em va tornar a contactar si volia escriure la banda sonora per la seva primera pel·lícula. I clar, va ser molt fort, perquè jo li vaig dir, bueno, però jo és que no, mai ho he fet, això, no sé, no? I ella va dir que li agradava molt, perquè com ella també era primerissa, com a directora i guionista, pues que quedaria molt fresc, no? Fresc, es diu?
Sí,
no, molt,
així sí. És, sí.
Molt fresc, que també ho fes jo, no?, per primer cop, i així seria tot com molt, no? I llavors, bueno, li vaig dir, vale, pues sí, venga. I vaig escriure la cançó By Your Side, molt ràpida, la vaig fer en plan, en una hora o així, estava a Nova York i ella estava a Madrid i li vaig enviar la gravació i em va dir, oh, m'encanta, ja està, ja la tenim. I jo, vale, doncs ara la treballo una mica i i diu, no la toquis, ja m'agrada com està. I llavors es va quedar així i aquesta va ser la versió que surt a la pel·lícula, la versió acústica. O sigui que molt, molt guai.
Una versió que heu cantat plegades, eh?
Sí, llavors aquesta és la, diguem, la versió del single i aquí ella, pues, jo li vaig demanar si volia fer veus perquè em vaig donar compte que cantava molt bé i va vindre a l'estudi i va fer les segones veus.
Aquesta cançó s'ha de dir que també s'inclou al disc, eh? El teu disc, el que presentes, també està inclosa.
Sí, el single sí. El single està inclosa, sí.
Molt bé. D'aquestes cançons, ara recuperem de nou el teu treball, aquest darrer treball, Agarrant to Dreamin. De totes aquestes cançons que has composat, d'aquests 13 temes, quin és per tu el que, no sé, el que et toca més la fibra?
Potser el tema Stay. És un tema així com una mica més, més tristó.
It's gonna be okay. Don't be afraid of the rain. The sun always finds its way out again. There's so much words can say. There's so much light can betray. So just hold my hand. Clouds are swept away.
Crec que entenem per què t'agrada tant, Lucía, aquest estell.
Pues no ho sé, la veritat és que em va agradar molt, o sigui, la cançó ja m'agradava quan la vaig escriure, vaig trobar una cançó més melancòlica i tal, que a mi m'agraden molt les cançons melancòliques, encara que no ho sembli. I llavors, és el típic, no?, que amb la producció de Valentia Day i pues, ens va quedar molt, molt rodona la cançó i m'agrada molt, me l'escolto. És una d'aquestes que dic, vaig a escoltar-la.
Com et podries definir tu mateixa? O és molt difícil?
És difícil, però jo crec que sóc vitalista. I com la vida mateixa, pues, pues hi ha moments, no?, que són alegres i en plan una mica així com desenfadats i va. I en altres que estàs més com ficada a tu mateixa i més de pensar cap endintre i més melancòlic. Jo crec que és una mica la barreja dels dos. Però clar, com normalment el més normal és fer cançons melancòliques dintre de l'indi, que faig jo, el meu estil de música. Clar, el que més sorprèn de mi igual són les cançons més happy i per això se'm coneix més amb les cançons happy, perquè és allà on tinc jo el meu, no? El meu raconet?
Sí, el teu raconet.
Raconet, això.
Molt bé. El teu raconet. Ara d'aquesta intimitat i d'aquest raconet que dius tu, mira, et vull fer una proposta. D'aquest disc que ens presentes, que ens presentaràs el dia 23 a la Sala Cero de Tarragona, per cert, saps l'horari ja? De quan hi seràs?
Em sembla que és a les 10:30, potser.
Sí, doncs a partir que estiguin tots molt atents als oients, si volen ja les entrades, doncs és molt fàcil. Bé, o entren al teu web, o bé, si no, sí, buscant Lucía Salom, amb una H intercalada entre la T, i si no, pues a la Sala Cero, que també tenen el seu web, doncs allà ja podem trobar ja les teves entrades. És molt fàcil. Doncs aquesta era la proposta que jo et deia d'aquestes cançons del teu disc. Quina li cantaries a cau d'orella a algú? I a qui?
Pues, aviam, no sé. A la meva parella ja li he cantat moltes. Li vaig cantar, jo crec que al Be Home. Li vaig cantar al Be Home.
The show will go on, the flowers will be born. No birds will sing new love songs from the tree, shading the room while we...
Faràs moltes parades, Lucía, eh? Estàs fent una gira de presentació ja i estaràs a Manresa, a Olot, a l'Escorial, per acabar la setmana que ve també a Tarragona i després a València. Jo no sé on acabaràs tu. Et queda molt, molt per endavant. No sé quin serà el teu punt, allà on deixaràs de ser potser nòmada per acabar, doncs, assentant-te. No sé si ho tens pensat, això.
No ho sé encara. Ho penso, però no ho sé. A vegades penso que em quedaré a Nord-Amèrica, a vegades penso que no, que tornaré al Mediterrani, no? No ho sé.
Volem amb nosaltres la teva música, que sempre es quedi amb nosaltres i que mai desapareixi. Gràcies, Lucía.
Moltes gràcies.
Gràcies. Ens veiem al concert el dia 23 a la Sala Cero de Tarragona. A Garden Truth Dreaming, no s'oblidin d'ella. Lucía Salom.
Moltes gràcies.
Stop the car and stare at the moon, so will I. Now go fill your eyes with memories, and when you're back, I'll be
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
Diego Reyes, Diego, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Adara Giné, Adara, bon dia.
Molt bon dia.
Jordi Andreu, Jordi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Ramon Palau, Ramon, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia. Ja em sap greu, haver de tancar aquesta atmosfera que havien creat aquí la Ruth i la Lucía Salom amb aquesta música fantàstica, però els companys d'informatius ens demanen pas, així que hem de posar el punt i final al programa d'avui. El recordo que d'aquí una estoneta podran recuperar el programa i totes les entrevistes al web de COPE a través de www.cope.es, emissores Tarragona, i si no, tindran també el podcast al nostre compte de Twitter, @copetarragona. L'equip del matí tornarà puntualment demà a les 12:20, perquè és dimecres, ja saben, tocarà parlar de salut, parlarem de trastorns del son, i també vindrà, com no, la Leida Martí i els companys de Societat Limitada. Així que fins llavors, acabin de passar-ho molt i molt bé. Gràcies per ser-hi un dia més.
Durante 3.5 FM, COPE Tarragona.